COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i t'estic parlant des de Lleida ja. I ja saps que és un autèntic plaer que ens acompanyis aquests minuts darrere a COPE Lleida. Avui és dimarts, amb aquest reregust de dilluns, però és dimarts. Ahir va ser festiu a la ciutat de Lleida. Hem viscut un cap de setmana llarg amb les festes de la tardor, amb un temps doncs, que ja ha recordat més a la tardor. Aquest matí hem tingut boira, sense anar més lluny. És veritat que les temperatures no són de fred, però hem tingut boira i, per tant, la sensació aquesta d'aquestes a la tardor ens ha arribat de cop. Mira, el que fem tot seguit és conèixer una persona que, bueno, que és emprenedor, si vols. Jo crec que és emprenedor. Ja saps que nosaltres amb la Diputació de Lleida i el Patronat de Promoció Econòmica coneixem emprenedors, emprenedores i empreses que estan a les nostres terres i estan tirant endavant el seu negoci. Ara el que fem és marxar cap a la Fuliola, al forn Padavans de la Fuliola, per conèixer el Pierre Uspi. Pierre, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pierre, tu estàs en el forn Padavans de la Fuliola. Estàs, bueno, haciendo pan. Bueno,
sí, correcto. Pan, bollería y pastelería. Sí, un poco
claro.
De todo.
Lo que pasa es que, Pierre, ¿tú dónde naciste?
Mira, somos franceses. O sea, digo somos porque somos dos socios. Los dos nacimos en Francia.
Ajá. ¿En qué zona?
Bueno, del norte, o sea, literal, para que entiendas, vi la frontera con Bélgica y vamos en bici con de casa de mi abuela a la Bélgica y vamos en bici, o sea, muy, muy al norte. Ajá. Y me asoció un poco, bueno, unos pueblos que están unos 200 kilómetros al sur de París.
O sea, lejos de los Pirineos, ¿eh?
Bastante.
De todas maneras, vosotros, bueno, os acabéis conociendo, porque al final la vida tiene sus caminos, tampoco vamos a entrar a fondo, pero tiene sus caminos. Vosotros os conocéis en el mundo de la hostelería y del mundo del hotel, pero en los Emiratos.
Sí, la vida da muchas vueltas. Sí, básicamente nos conocimos en Dubái los dos. Uh-huh. Trabajábamos ambos en el mismo hotel, o sea, al principio estábamos trabajando en hoteles de lujo, o sea, hemos viajado bastante. Mi socio era el chef ejecutivo de pastelería y yo era el director de alojamiento del hotel.
Ajá.
O sea, básicamente, claro, dos franceses ahí, pues acabas hablando, ¿no?
Claro.
Y acabamos compartiendo, pues, un poco lo que queríamos hacer, un poco las visiones. Entonces, los dos teníamos abuelos que eran panaderos. Nuestros padres no han seguido con los negocios, pero bueno, nosotros, claro, esto nos quedó ahí, hemos nacido con eso, hemos
claro.
visto pues a los abuelos y tal. Hasta que un día, pues, bueno, yo le dije, mira, me apetece hacer esto, quiero volver a algo que tenga sentido. Él me dijo, bueno, fue unas conversaciones, no fue de un día, pero
no, claro.
me dijo que pensaba igual. Y mira, hablando, pues total, lo hemos dejado todo y hemos seguido lo que creíamos que era lo que teníamos
claro,
que hacer.
Claro, quizá esto lo llevabais cada uno dentro, lo que pasa que faltaba que pasara alguna cosa, ¿no? Lo que pasó fue el tema de la COVID, ¿no? Que te hace repensar muchas cosas.
Hace repensar muchas cosas y nada, bueno, sí, claro, porque son muchas cosas un poco extrañas que pasan al mismo tiempo
sí.
Y realmente es cuando tú dices, a ver, lo que estoy haciendo realmente tiene sentido. O sea, me está gustando
sí, sí.
Y honestamente, pues en la hostelería de lujo hay muchas cosas que han cambiado, no para bien, y entonces los dos compartíamos eso, que a ver, estamos haciendo cosas, levantándonos por la mañana, haciendo cosas que no nos apetece hacer.
Vale.
Y es cuando eso.
Pierre, vale, sí, perfecto, todo esto, estáis en Dubái, ¿cómo llegáis a la Fuliola?
Mira, yo había trabajado bastantes años en Barcelona, en el Hotel Arts.
Ajá.
O sea, tenía mi vida más o menos montada aquí, mi pareja aquí. O sea, la idea inicial era volver a España y al final los dos teníamos claro que no queríamos volver a Francia, entonces le dije, bueno, vamos a Barcelona.
Claro.
La idea inicial era Barcelona y fíjate que no queríamos ciudad. O sea, básicamente dijimos, no, venimos los dos de un pueblo y queremos volver a un pueblo.
Ajá.
Queremos volver a dar vida a algo de un pueblo que nos mola. Y además queríamos un horno de leña, que, bueno, teníamos unos requisitos que
sí.
Claro, es más fácil de encontrar también en un pueblo. Y total, buscando por una página de Instagram de esas que se llama Repoblem,
sí.
Encontramos, bueno, vimos varios traspasos y encontramos uno que nos cuadraba bastante y fue visitarlo y dijimos, pues aquí nos parece bien y aquí nos hemos quedado.
Y esto, estamos hablando de cuándo abristeis el cuándo empezasteis
esto,
a vender ya aquí en La Fuliola.
Pues el 1 de diciembre de 2021, o sea, casi llevaremos 4 años
bueno,
ya.
Muy bien. ¿Y qué tal estos 4 años?
Muy bien, muy bien, muy contentos.
Sí.
La verdad es que mejor de lo que esperábamos, o sea, que estamos bastante contentos, sí.
Claro, te lo pregunto desde el punto de vista de bueno, si va funcionando bien el negocio, pero también desde el punto de vista de lo que decías antes, ¿no? Que llega un momento que te dices, oye, lo que estoy haciendo yo cada día, me levanto, voy a trabajar, me llena, me gusta, supongo que esto sí que ha cambiado mucho, ¿no? De cuando estabais en Dubái ahora.
Claro. Claro, mucho. Y además, pues es eso, ahora haces cosas que tú quieres hacer. O sea, algo que no le vemos sentido, por muy mucho que sepamos que sí, que no, no lo hacemos. O sea, eso lo tenemos clarísimo, es nuestra filosofía y no lo queremos mover ni cambiar ni nada. Y estamos, además de esto, bastante agradecidos y contentos de ver que el público, digamos, la clientela, pues responde, o sea, que comparte aquello.
Muy bien.
Y para eso, a ver, nos llena. O sea, cada día sí, nos llena mucho.
Pierre, de todas maneras, a veces, o sea, tú quieres hacer alguna cosa, pero te encuentras trabas burocráticas, temas de administración que te complican todo. Vosotros creo que habéis encontrado ayuda con la Diputación de Lleida, ¿verdad?
Sí, era un programa que se llamaba Reempresa, que básicamente intentaban, pues eso, poner en contacto gente que se jubilaba, porque fue nuestro caso, la gente que tenía este horno, pues se iban a jubilar y querían, pues, traspasar el negocio. Es verdad que nuestro oficio, uno, es complicado encontrar relevo, claro. Y dos, además, en un pueblo y tal. O sea, que me han dado bastante visibilidad a que esta oferta, digamos, de traspaso se pueda ver bien. Y aparte de esto, pues sí, teníamos en contacto con una señora que nos facilitó todo eso de los trámites.
Claro.
Esta gestión de, bueno, ya no me acuerdo ni cómo se llaman, pero todo el papeleo ese que se tiene que hacer cuando sí. Uno emprende. Sí.
Claro, no, por eso te digo que al final hay muchos emprendedores que dicen, oye, es que yo tengo una ilusión muy clara, pero después me meto en papeleo, en la burocracia, y se me quitan las ganas de todo. Así que a vosotros os facilitaron un poco la parte más burocrática, más aburrida, para poder centraros en lo vuestro, ¿no? Claro, en el producto. Muy bien.
Exactamente, el producto y la mudanza, que también fue,
sí, claro.
No fue poca cosa. O sea, adaptarte, buscar, bueno, que sí, que la verdad que ayudó mucho. Ayuda a la transición, tanto para nosotros como para los antiguos dueños, digamos, que al final nadie es experto en todo este papeleo. Entonces, se agradece cualquier tipo de ayuda, se agradece mucho.
Pierre, bueno, creo, supongo, evidentemente os habéis instalado a vivir aquí también.
Sí, sí, sí. Ahora estamos los dos viviendo aquí, sí, sí.
Qué bien. Oye, ¿alguna especialidad habéis desarrollado ya?
Bueno, hay muchas. Digamos que tres temas: pan, bollería, pastelería. El pan solo trabajamos ecológico, solo trabajamos masa madre, solo trabajamos horno de leña, fermentación largas y un montón de cereales distintos, bueno, son más de 10 cereales distintos, todo en blanco como integral. Pastelería cambia siempre porque nos gusta cosas locales, ¿no? De trabajar lo de la temporada, entonces vamos evolucionando siempre la gama para responder bien con los productos que nos encontramos. Y bollería, pues 100% artesanal, a la francesa, todo de mantequilla y así. El croissant es bastante demandado.
Hombre, es que esto es muy francés, ¿eh? Si te lo hace un francés, se supone que tiene que saber cómo en las películas, ¿no?
Eso.
Pierre, ¿estáis con este local? ¿Vais a crecer? ¿Os veis con ganas de crecer?
Sí, ya hemos crecido, estamos muy contentos, ya hemos crecido. O sea, ya ahora tenemos 3 puntos de venta, uno en La Fuliola, uno en Cervera y otro en Linyola.
Ajá.
Y también vendemos nuestros productos a otros profesionales que tienen tienda que vuelven a vender, como el FEM Cadena de Tárrega, en Balaguer, hasta llegamos a vender en Vieja, o sea, no nos movemos en Belpuig, o sea, hay varios puntos de venta donde se pueden encontrar los productos y sí, con ganas de seguir,
Doncs ja ho veieu, mira, a vegades la vida dona moltes voltes, és un exemple, el Pier Uspi, juntament amb el Remy Martinazzo, curioso que los dos que vivíais cerca, però no en el mismo pueblo, os encontrasteis en Dubai, los dos teníais los abuelos que trabajaban haciendo pan, por así decirlo, y habéis acabado juntos en la Fuliola haciendo esto. O sea, vuestros padres no lo hicieron, pero vosotros vais a mantener el legado familiar, ¿eh?
Sí, sí. Y están orgullosos ahora, ¿eh?
Claro que sí. Doncs hem parlat amb el Pierre i el Remy, que estan aquí amb aquesta nova vida i feliços, jo ho he escoltat. Pierre, oye, enhorabuena, sobre todo, y a Remy también, y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Mil gracias.
Molt bé, doncs nosaltres, fem una ullada a la previsió meteorològica. 18 graus a la ciutat de Lleida. És veritat que avui hem tingut boira, des de les 2 del matí fins a les 10 hem tingut boira. La mínima ha estat alta, 13,6 graus, com ja ens van dir. 18 graus hores d'ara, però sí que és veritat que té pinta de tardor. Què és el que ens espera pel que queda de dia? Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Aquest dimarts a la província de Lleida tenim el cel poc ennuvolat, encara que al Pirineu s'esperen núvols d'evolució diurna amb probables ruixats ocasionals. Les temperatures se mantenen amb poques variacions, màximes de 27 graus a Balaguer, 26 a Lleida i Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 20 a Vielha e Mijaran. Demà dimecres s'esperam un dia d'ambient assolellat i les temperatures continuaran amb pocs canvis. Se preveuen màximes de 27 graus a la Seu d'Urgell, 26 a Lleida i Balaguer, 24 a Tàrrega i 21 a Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos.
10 años de Teddy España, se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y llévate un 30% de descuento en todos los artículos. Teddy, un mundo de ideas.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estará sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
Cope Lleida.
Songs singing the
David, pensa que si la gent es vol anunciar en aquest moment és que els interessa molt, hi ha molta audiència aquí, a la tertúlia dels polítics. David Mele, de Junts, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Ja ho sé, que vas mirant el rellotge, jo també el miro, però...
A més, que cada dia ens robes temps de que puguem parlar.
Avui anem molt tard, però era molt interessant el que ens ha explicat el Pierre.
No en tinc cap mena de dubte.
Extrapolat a moltes vides... O sigui, la de voltes que dona la vida, moltes vegades. Uns francesos que es coneixen al nord de França, se'n van a Dubai i acaben a la Fuliola amb un forn de pa. O sigui, imagina't tu. O sigui, quan t'ho explica dius, vale, ho entenc, no? Haurà anat per passos, això, però déu-n'hi-do. Anna Florista, de Partit Popular, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
També està amb nosaltres el Xavi Estrada, d'Esquerra. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Jackson Quiñones, del PSC, què tal? Bon dia, Jackson.
Bon dia.
I la Laura Vergés, del Comú de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La Glòria de Vox han excusat avui la seva presència per problemes d'agenda. Bueno, primer de tot, us ho poso fàcil, Bueno, ahir va ser festiu, però el cap de setmana no és estrictament de Lleida, és de Cervera, però ens el farem una mica nostre. Marc Márquez va tornar a assolir un nou campionat de MotoGP, que, insisteixo, que... En el seu moment, Ángel Nieto ho deia, s'ha de valorar tot el que està fent aquest noi perquè ens hem mal acostumat i ens pensem que ja és normal. Que surti i s'ha de guanyar, o pràcticament guanyar cada cursa, és una altra vegada campió del món després de passar un periple de 5 anys a causa d'una lesió, etc. S'ha reposat i ha tornat a ser campió. No sé si sou molt motards o no, però si heu seguit el tema.
Bueno, yo lo sigo bastante, ¿eh? Tengo algo de relación bastante estreta con los hermanos Márquez, pero aparte de lo de Marc, que también, que es como dius tu, Ricard, que nos tiene acostumbrat a que cada vegada que surt a pista té que guanyar o com a mínim fer podi, ¿no? Però no solament per el mar, també fica en valor la feina que ha fet l'Àlex aquest any.
Sí, no.
Cosa...
Parlem del mar que ha guanyat, sí, però l'Àlex i la família.
Ja sabem que el Mundial també, i l'Àlex també ha fet un... que segurament estan assolint el subcampionat del món, i tota aquesta, perdonar-la l'expressió, no?, el que ha parit Cervera amb el Julià i la Roser, la veritat que és d'estudi, no?, d'estudi, sí, biològic, esportiu, social i cultural, no? La veritat que, per la meva part, mi enhorabona, perquè molts de esportistes ja ho poden agafar com... Ja ho agafaven, no? Però lo agafaran un mes com a referent esportiu per el fet d'aquesta reconstrucció física esportiva que ha fet durant aquest temps, i que 5 anys després o 4 anys després d'aquesta lesió pues, ha tornat al més alt nivell, no? Per tant, enhorabona a tota la família.
Sí. Sí? Vinga, va, ja que tinc el costat del Jackson, ja passa la pilota. En primer lloc, evidentment, quan es guanya un campionat i de la manera que ho ha fet el Marc Márquez, després del que comentaves, Ricard, no?, d'aquesta resiliència, perquè has de passar per segons quins episodis, que malauradament molts esportistes i moltes esportistes doncs fa que acabin abandonant la seva carrera esportiva. Una cosa enhorabona. Jo, en lloc de celebrar la bandera espanyola, ho hagués fet amb la cerverina o amb la de Lleida o amb la catalana, però malauradament, doncs, bueno, ho va fer el seu germà, ho fa amb la catalana.
Ell normalment ho fa amb la seva, amb el 93, aquesta vegada li van donar aquesta i, bueno...
Però, bueno, és una apreciació. També una anècdota, més que res, perquè, de fet, si no m'equivoco, Marc Márquez comença els seus inicis al circuit de Bellpuig, circuit que ara roman tancat, amb la qual cosa dius, bueno, si vols intentar buscar talent, algun lloc hauran de tenir...
Ah, bueno, sí, clar.
Algun lloc hauran de tenir per poder potenciar talent i perquè puguin fer aquesta pràctica. Però més enllà del Marc, entenc que és un referent per molts esportistes i del món de la moto. Mira, jo també voldria, doncs, des d'aquí, tenim talent femení també en el motociclisme, tenim una noia de 16 anys a Tàrrega, l'Elsa Boix, que, bueno, tant de bo ve de família del motociclisme i tant de bo en un futur proper doncs tinguem també una referent femenina al món del motociclisme.
Bueno, jo no segueixo el món de les motos, però me considero, ja estic molt
però
orgullosa.
Però tenes assabentat,
sí, que sí? Sí, sí. Però estic molt orgullosa que el Marc hagi arribat a una altra vegada a ser campió del món. I aquest dematí, quan llegia el diari i veia les 108 caigudes que havia tingut, la labor del fisio per tirar-la endavant i la seva voluntat de seguir endavant, perquè una persona que ja podíem dir que ho havia aconseguit tot, no s'ha conformat amb això, ha volgut continuar i la mostra del seu esforç ha sigut l'haver arribat en aquest nou campionat mundial. Jo lo valoro, l'esforç, també he vist a la foto la cicatriu que portava de l'última caiguda, que des de luego era esgarrifosa, i des de luego li desitjo un molt bon futur i sobretot li vull traslladar que en la seva actitud d'esforç i de continuar, i que en aquesta vida no et pots conformar amb el que tens, sinó que pots anar més, sigui un clar referent pels jovens que segueixen amb aquest esport, i en tots en general.
Tu, David, sí que ho vas seguir.
Jo tres coses. Sí, a més ho vaig seguir per un mitjà, que el vaig seguir per la ràdio. La cursa la vaig seguir per la ràdio.
Que això me... no és habitual.
No és habitual.
Però també ho fem, també.
I moltes vegades hem parlat de l'impacte de les xarxes socials, el mal ús de les xarxes socials, i en aquest cas, en positiu, les xarxes socials les darreres setmanes, perquè a més aquest títol arriba ara, però ja fa molts dies que estàvem esperant, però les xarxes socials ens ha servit a mi personalment dues coses, no? Primer, per conèixer la lesió en profunditat i conèixer tots els passos que ha fet, perquè avui en dia pots veure reels i reportatges en positiu de quina ha sigut totes les operacions que diu que ha fet tot aquest esforç, i l'altra és que també he tingut l'oportunitat que el Marc va fet, i crec que això és aquells agraïments que ha fet durant les darreres setmanes, aquells vídeos que et van caient d'agraïments a la gent que els van ajudar quan en aquell moment se n'estava, perquè al principi al final és un esport en el qual la inversió econòmica és molt gran, el sacrifici dels pares és molt gran, però arriba un moment que ni el sacrifici del pare és suficient, ni la inversió, i llavors hi ha aquells mecenes esportius que moltes vegades parlem, i bé, he vist diversos vídeos del Marc donant aquest agraïment. I tercer, i abans de donar pas, jo crec que al Marc el que toca és continuar, creiem que està amb un bon equip, amb una bona disposició, però que faci la feina que ha de fer, destrossar tots els títols i tots els records que pugui, jubilar-se i que pugui guanyar l'Àlex algun campionat.
La saga familiar.
Sí, poc afici, no? És un exemple això, doncs, de bona conducció i de passar-s'ho bé. Vull dir que sempre transmet molta alegria i sempre ha guanyat també com divertint-se, no? O com a mínim és la imatge que ha donat, malgrat que, a part de divertir-se, doncs hi ha tot un esforç i un patiment al darrere, no? I després la recuperació després de la lesió, doncs, exemple d'això, de superació. I res, felicitar-lo, ser verament contents tots i a seguir, no?
Molt bé. Bueno, hem tingut un cap de setmana de festes de tardor amb la nova Fira Mos, però abans, divendres, va haver ple a l'Ajuntament de Lleida. Com va anar el ple?
Bé, no?
No sé.
Pel que respecta a la moció que presentàvem des d'Esquerra conjuntament els partits de l'oposició, jo crec que, bueno, contents amb un compromís que ha d'acceptar el govern, perquè pel que fa a la moció sobre llei de club de futbol es van aprovar els 4 punts que es presentaven, amb la qual cosa jo crec que el govern, doncs aquí, se li va instar a que ens tingués en consideració.
Com van anar les votacions? Com van quedar, vull dir?
De fet, dels 4 punts, dintre dels 4 punts de la moció, un era, doncs, que es retirés aquesta execució provisional de la sentència, que les competències de l'alcalde es traspassessin al ple, que comptés amb una taula de negociació on estiguessin representats tots els partits de la oposició i que, a més, s'informés a la ciutadania. Els 4 punts van aprovar.
Ho vau presentar a Esquerra, a favor, qui va votar?
Conjuntament, es va presentar consensuada amb PP, amb Comú, exactament, i Junts.
Val.
Llavors, les votacions eren totes a favor, exceptuant les d'en contra o abstencions del PSC.
Ah, val, el PSC que va votar, Jackson, en contra o abstenir-se?
No, va ser abstenir, però també hi ha que fer una cosa, hi ha que puntualitzar dintre d'aquest. Que puntualitzar molt de lo que acaba de dir el Xavi, no? Una de les coses és que jo, per desgràcia, no? Ja no per fortuna, per desgràcia no vaig ser-hi dintre d'aquesta votació, perquè tothom té que saber que tant l'alcalde La Rosa com la primera tinent alcalde, la senyora Begoña Iglesia, i jo mateix portem una denúncia per part del club, no? Per fets que, bueno, pues sí, que ja...
Sí, perdó, sobre aquest tema, és veritat, que m'ho va preguntar un oient i dic, jo és que no hi entenc. Realment us impossibilita estar dins del ple o és una decisió personal que preneu i ja està?
És el camí que se fa quan sempre hi ha un litigi per part de membres de la corporació.
Tu dic perquè jo vaig sentir a l'alcalde que deia, bé, la Begoña, el Jackson i jo ens hem de marxar. Jo vaig pensar, home, per escoltar, perquè ell ho va dir just abans de que comencés l'exposició, vaig pensar, home, per escoltar, judicialment no et poden dir res. El tema de votar ja no ho sé.
És una pràctica que se fa tots els membres de la corporació municipal en algun moment de l'antiga legislatura. Jo porto solamente dos mandats, no ho sé com ho passava en els altres mandats.
Però
a mi me sorprèn, Ricard, que el senyor Jackson digui això quan ha participat en una comissió extraordinària parlant sobre el llei de club de futbol. Per tant, perquè en un lloc sí i en uns altres no? És a dir, perquè al ple m'aixeco i marxo, però en canvi participo en una comissió extraordinària per parlar del tema.
Molt fàcil, Xavi, te l'explico molt fàcil.
Al final...
Saps per què? Perquè en la comissió informativa, en el moment en el que hubo la intervenció de l'alumno regidor, no estaven dient les coses que realment hi eren. I com no hi era, hi era, i com jo sí que hi era en els moments que s'estaven dient aquestes coses, quería puntualitzar. Vol dir... en contra de les recomanacions del secretari general.
Vale.
O sigui, això és una cosa ja en responsabilitat meva, no?
Vale.
Però és una cosa que sí, parlo en les comissions informatives, però parlo perquè quan s'estan faltant a la veritat ja no puc aguantar, simplement per això.
Sí, respecte a lo de ausentar-se o no, no és obligatori ausentar-te. És una decisió que se pot prendre legítimament, però no és obligatori. I nosaltres, al mandat passat, ja fem un advertiment en relació amb això, que també s'ha d'anar en compte, perquè és veritat que per temes de defensa te pot ser més convenient ausentar-te, però també estem donant un missatge, que és davant d'un expedient que perjudiqui que algú se senti perjudicat, posa una demanda i modifica
i
majories.
I alteres.
Altero
la votació.
Altero,
ah, bueno, clar, altero perquè la votació va haver tres vots menys. Claro. No?
Altero els resultats de la democràcia, no?
Mm.
Vull dir que també s'està donant, i nosaltres ho vam dir ja en l'anterior mandat amb el cas de Torres Salses, no? Que enteníem que s'haurien d'haver quedat perquè la llei ho permet, l'actuació al ple no tenia per què generar més problemes judicials, però vaja, és una estratègia de defensa legítima, però anem al tanto perquè estem dient que qualsevol que presenti una demanda alterarà els resultats de les eleccions.
No, bona observació, sí.
I per tant, amb això nosaltres pensem que s'hauria de ser més, tindre més cura i mantenir-se sempre que sigui possible al ple. I respecte del tema en qüestió, doncs jo crec que es va posar de manifest una majoria, no? I esperem que el govern, encara que haguessin estat tots els resultats, en aquest cas haurien estat els mateixos, no? D'aprovació dels punts, i esperem que això suposi també un punt d'inflexió i ajudi a desbloquejar un tema que ja fa massa que dure.
El punt que s'ha revertit, que era el de que el ple deixava de decidir, sinó que se li passaven els poders al paer en cap, que es va fer d'una manera excepcional, o sigui, trobo normal que torni cap al ple, no? I al final, teòricament, el ple és l'òrgan on s'ha d'articular tot plegat.
Bueno, i sobretot com s'han succeït les coses. Però bueno, ara ens trobem doncs, a les portes d'aquest mes d'octubre, en el qual també el govern anunciava que hi hauria una futura reunió hipotètica amb el Lleida Club de Futbol, amb la qual, reitero, el dia 2, però jo almenys Esquerra no hem rebut la invitació, llavors esperem doncs, que tenint en compte que s'ha votat la moció doncs, que amb força majoria per part dels grups de l'oposició, doncs, que els grups de l'oposició també se'ns convidi a formar part d'aquesta taula de negociació i que evidentment entre tots puguem reorientar la problemàtica. És que no demanem res més que això, jo penso que és una cosa simple, tenint en compte que també s'ha d'informar a la ciutadania.
Molt bé. Algun altre punt del divendres que vulgueu posar sobre la taula?
No, es va presentar una moció sobre posar brases a les terrasses dels bars i es va quedar rebutjada. Van votar tots els grups en contra, no? y después que es va a presentar la de justicia, la fruita,
la de sindicat de llogateres, la PA,
y también va a ser aprobada, vull dir, va a ser més aviat un ple curt, com aquell que diu.
Sí, la moció aquesta del sindicat de llogateres, jo crec que va ser el, bueno, va posar sobre la taula un problema que hi ha a la ciutat amb uns habitatges de
dels mangraners
i Copador, que són una promoció d'habitatge de protecció oficial a propietat de la Caixa, que es va fer amb un conveni entre l'Ajuntament i la Caixa, i que al cap de 10-12 anys aquests habitatges queden amb desprotecció. Vull dir, decau la protecció oficial i ara la Caixa està... Bueno, ja denunciaven els veïns i veïnes aquests habitatges, que ha fet uns lloguers amb clàusules abusives, que està instant a molts veïns a marxar per poder vendre els habitatges. Llavors demanaven empara de l'Ajuntament perquè es mantingués la protecció oficial, que es mantingués la finalitat que tenien aquests habitatges i pels quals la Caixa va rebre subvencions, i que poguessin optar a la compra o a la pròrroga dels lloguers amb les condicions de protecció oficial amb la que van ser creats aquests habitatges.
Un cap de setmana on deia que hem tingut les festes de tardor amb aquest nou format de fira que s'ha batejat com Fira Mos, on meteorològicament també, doncs, almenys a la ciutat de Lleida, ens ha respectat bastant pel que podia haver estat, pels avisos que hi havia i el que han vist que ha plogut a d'altres llocs. De fet, l'Armando Álvarez ja ens ho va dir, que sí, plouria de manera molt desigual, i així ha estat. Vull dir, quan veus el mapa de precipitacions, m'ensenyaren avui a una diferència de 4,5 quilòmetres de 100 i escaig litres a poc més de 15. Vull dir que ha estat molt desigual.
Ens ha respectat el temps.
Heu gaudit del nou format de la Fira Mos?
Sí. Jo
I com la valoreu?
Bueno, és un format, jo crec que és un format diferent, que probablement encara quede molt de boca a orella perquè hi pugui assistir molta més gent, no només de Lleida pel fet de ser festa major, sinó també de l'entorn, que ha volgut diferenciar aquesta fira més professional, no?, que tindrem al novembre i doncs gaudir i tenir l'oportunitat de tenir productes de proximitat del territori, que més enllà de fer un tast, que jo penso que està molt bé, que a més puguis adquirir, doncs, aquest aliment, aquest producte, el puguis endur cap a casa, i que jo vull pensar que a més que a llarg termini, a mig o curt termini, permeti també crear aquestes sinergies, no?, doncs amb altra gent d'altres territoris, i que permeti aquestes importacions de producte, que jo crec que seria el beneficiós, no?, en aquest cas pel comerciant. Més enllà d'això, bueno, jo penso que també una tarda, jo vaig estar el dissabte de la tarda, una tarda festiva en aquest sentit, vaja, quedé molt per treballar, però també hem de tenir en compte que la fira tal com la coneixem, jo sóc partidari que una fira, doncs, professional pel món de l'agricultura, centrada exclusivament en el cap de setmana, quan molts d'ells entenc que la fira estaria molt bé dur-la a terme durant la setmana, que és quan hi treballen, doncs, bueno, potser li hauríem de donar un tomb. Ens hauria de fer reflexionar que portem molts anys amb aquesta fira, i si ara hem de renovar o hem d'incloure nous conceptes és perquè no s'ha fet pràcticament res fins ara.
Això serà el novembre. Entenc que també aquest moviment de Fira de Lleida és per intentar portar gent a la ciutat. És a dir, el tema de les fires en una ciutat, un dels objectius que té és el de... No turisme de fira, dir-ho així, però portar gent cap a la ciutat.
Però per això un dels... Jo, clar, quan parlem d'això, al final, ja ho comentava abans de començar, al final també hem d'entendre que darrere d'aquesta fira, i això no és només l'Ajuntament, i més enllà de l'Ajuntament, la Diputació i els patrons d'això, hi ha totes les entitats i totes els diferents sectors que participen de la fira, que portaven uns anys de reflexió del que sabien, el que no volien, però van començar a construir el que creuen que ha de ser, i aquest és el primer passet d'això que ha de ser. Jo crec que de la mateixa manera, per mi, jo crec que va ser, no et diré un èxit, però parlant amb la gent que estava allà, la gent va sortir molt contenta. També ja heu de pensar que aquests nous models, moltes vegades, a vegades algú se'ls mira com des de fora, diu, a veure si funciona, ja m'hi apuntarà.
Segons va dir l'alcalde, el 95% dels expositors pensen a repetir.
Exacte, llavors
és bona senyal.
De fet, un dels signes d'identitat, la propera fira és dimecres i dijous, que és cap a on estan fent la majoria de les fires aquest sector professional més enllà. Llavors, però tampoc volíem perdre, no es volia perdre aquesta fira.
Aire festiu.
Aquesta fira més més de Lleida de tota la vida, de diguem-ho, social i tal. I hem de veure que jo crec que hi ha punts a millorar, no tinc cap mena de dubte, i els espais, pues jo crec, però la imatge que vam donar crec que va ser molt positiva, i com deien les dades, al final els expositors, que són els que també inverteixen per estar a la fira, pues el percentatge de expositors és que estan contents, és que estan contents. Punts a millorar, segurament n'hi ha moltíssims, i jo, gràcies a Déu, per molts motius i per molts actes que feien, perquè l'Horta va tindre un protagonisme especial, una vegada més, i llavors, pues, quan hi havia presentacions de molts productes, pues, gràcies a Déu, pues, hi vaig poder estar matí tard.
L'alcalde també va aprofitar per dir que necessitem ja el nou recinte firal, el nou projecte de fira, etcètera, etcètera, que no sé si... Jo fa molt temps que l'escolto, però no sé si s'ha presentat com a tal, realment, bueno, encara, ara, formalment.
Ara el nou pavelló, el desmuntable...
Bueno, però aquest és desmuntable per, sí, teòricament, però, anar a l'altre lloc.
Sí, però s'inaugurarà municipal, no sé, que és el mes
d'octubre.
Senyor
Estrada, pot dir...
David, va quedant molt bé, les coses com siguin. Que dius, és que mos ha costat 3.600.000 euros, però sí, són molts diners.
Ara, mira, ara que comenteu... No vull fer cap broma, però sí que és veritat que, tot i que no sé, un cap de setmana molt calorós, a la Carpa, per exemple, un dels factors que jo vaig trobar a tenir en compte és el tema de la climatització, perquè sí que és veritat que hi havia moments...
I a fora, no hi havia gaire d'ombra.
Sí, correcte. Són coses a millorar, que diuen.
Però a pesar de tot, la gent l'ha agafat amb, no sé, amb agrat, vull dir, hi havia les parades que estaven plenes, hi havia les degustacions, vull dir que ho vivien. El que passa que aquesta fira, pues, ha agafat un altre tipus de públic, que potser a l'altre tradicional, pues, no hi anava, era més familiar, més de jove, però bueno, jo crec que ha tingut una gran acollida. Però a pesar d'això, jo el que estic a l'espera és de quina transcendència econòmica això ha tingut. Claro, perquè una fira sí, pot haver molta gent, però si això no es traduís en futurs contractes o en unes altres vies de mercat, com pot ser el producte de l'Horta, que estava molt ben presentat, la gent lo va agrair molt, el producte de l'Horta, perquè era un dels...
La imatge de professional que es va donar també era
aquesta. Ara bé, s'ha de traduir, a veure, de cara al futur, quin rendiment econòmic tots els expositors i sobretot el que és el producte de l'Horta té. Si això té una transcendència econòmica, evidentment, pues, que anirà seguint endavant. Si verdaderament és una fira que simplement és perquè la gent se passegi i vagi a comprar un determinat producte, no cal en 3 dies, David, o no?
Hi havia moltes activitats.
Jo crec que la valoració final l'haurem de fer a finals de novembre, no? quan hagi passat també el que és pròpiament la fira agrària, a veure si realment això ajuda, que jo crec que és fonamental la part de fira agrària, no? En termes econòmics, d'impuls del sector, etc. No?
Home, segurament és la que mourà més diners.
Anna, anirem a veure tractors tu i jo.
Jo crec que la d'aquest cap de setmana ha quedat una mica... Ha estat bé, perquè ha estat plena de... Hi ha hagut gent, vull dir que ha funcionat bé en aquest sentit. Sí que és veritat que és una mica la sensació de que és una fira gastronòmica com n'hi ha moltes de fires a Catalunya, a Espanya, d'aquest estil. Per tant, que han perdut una mica la idiosincràsia que era de la Fira de Sant Miquel com a fira agrària, no? Lo de part del nom, bueno, aquestes coses que potser és una mica nostàlgia, però també era una mica marca Lleida, no? Sant Miquel, sector agrari, i ja ho veurem, no? I ja es valorarà després com va tot, i jo crec que és important valorar després com va la fira pròpiament agrària.
De manera breu, Jackson, el que deia l'Anna té raó, és a dir, al final, mira, una primera edició o segona, molt bé, però si no hi ha rendibilitat darrere, és difícil sustentar-la.
Sí, no, tenia ganes d'escoltar una miqueteta la impressió de l'oposició sobre aquest tema, sí, però la veritat que nosaltres l'input que tenim de la gent és molt bona, no? I sí que és veritat que una fira el que tindre d'important és el retorn que tenes a la societat, a la ciutat i hacia el mateix comerç. Nosaltres estem molt, 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 molt contents amb les impressions que ens han portat tota la gent que ha agudit o que s'ha posat, bueno, que ha tingut el stand ahí a la fira, i la veritat que estem molt contents, suposo que les valoracions més específiques en els ràtios i a l'impacte suposo que vindran més endavant, i per la fira una miqueteta més professional també, no? Jo crec que aquesta és la fira més de modernitzar, no? Ja que modernitzar és actualitzar, no? La fira una mica a la, a la, a la situació
ja, ja costat, que tenim.
Bueno, però pues, a vegades hi que ser valent amb aquestes coses, no? A vegades hi trobem una molta gent romàntica, no? Que no vol perdre aquesta identitat, però a vegades hi que ser valent i tomar aquestes decisions que a vegades costa i a vegades quan surten, pues, la gent, el que diu el David, no? Molta gent haurà dit miraré aquest any com ha sigut la fira i l'any que ve a lo millor me apunto.
Bueno, mira, t'ho dic ara perquè m'ha vingut al cap, perquè el David deia això de l'ombra. Jackson, només hi havia un arbre al camp de Magraners que feia ombra i ahir el vaig veure talat i tombat.
El
camp de Magraners no hi ha ni una miserable ombra.
Ricard, no pots tancar ahí.
Hi ha uns quants que no tenen ombra.
Jackson, Anna, Chad, David i Laura,
vinga,
gràcies.
Adéu.
Adéu.
No m'ha vingut ara així el cap. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Ara seguim amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra. Demà, dimecres, ja a meitat de la setmana, i tornem des de Lleida. A les 12:20, bon dimarts.